Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Bona tarda, us parla Sergi Mariner. La mesa del Senat, liderada pel socialista Manuel Cruz, ha suspès aquest matí Raül Romeva de les seves funcions de senador després d'haver consultat els serveis jurídics de la cambra. La votació de la mesa només ha comptat amb el vot en contra del representant del PNB, Imanol Landa, i amb els vots afirmatius dels 4 integrants socialistes i els 2 del Partit Popular. I un grup de treball de les Nacions Unides ha emès aquesta tarda l'informe que demana l'alliberament immediat de Junqueras, Sánchez i Cuixart. La resolució d'aquesta organització assenyala que l'estat espanyol hauria, a més, d'indemnitzar els 3 dirigents independentistes. La defensa de Jordi Cuixart n'ha demanat la seva llibertat basant-se en aquest informe i s'espera que en les properes hores ho facin les defenses de la resta dels presos independentistes. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha instat el govern espanyol a complir la resolució i ha mantingut que la democràcia espanyola està patint diversos atacs per diverses institucions internacionals. En clau municipal, Manuel Valls ha ofert aquest matí el suport pel seu grup parlamentari a l'Ajuntament de Barcelona per investir Ada Colau. El candidat per Ciutadans ha dit que hi està disposat sense condicions per evitar que un independentista sigui el nou alcalde de la ciutat. Des de Madrid, Ciudadanos considera que l'alcaldable és el socialista, Jaume Collboni, i a hores d'ara no és segur cap a on es decantaran els vots de la formació taronja. Per a investir Ada Colau com a alcaldessa, caldrien els vots favorables dels Comuns, PSC i Ciutadans per arribar als 21 regidors necessaris per investir un candidat alternatiu al guanyador. I canviem de qüestió, perquè el govern de la Generalitat convertirà en escoles públiques aquells centres concertats poc viables que ho sol·licitin. Així ho cita el decret llei que busca ajudar a resoldre la falta de places públiques, especialment a Barcelona, on la demanda de nous alumnes és molt alta. I Adif tallarà durant almenys un mes la línia R4 de Rodalies entre Castellbisbal i Martorell a l'estiu. El motiu són unes obres que serviran per construir-hi el tercer carril d'ample internacional que servirà pel corredor mediterrani. En àmbit internacional, Huawei denunciarà el veto a Donald Trump perquè el considera inconstitucional. El gegant xinès, líder en tecnologia 5G, acusa el govern de Donald Trump de voler expulsar-lo del mercat nord-americà. En esports, el fins ara entrenador de l'Espanyol, Rubi, ha comunicat aquest migdia al club barceloní que deixarà l'equip aquest estiu. El tècnic de Vilassar de Mar posa rumb a Sevilla, on tot apunta que firmarà contracte amb el Betis. Rubi ha dut a l'Espanyol a Europa 12 anys després i hauria precipitat la seva marxa després de rebre un contracte milionari. I per acabar el temps, per aquesta tarda el sol dominarà pràcticament tot el país i podrien aparèixer alguns núvols a la plana de Vic al Prepirineu de cara a la nit. Les temperatures oscilaran entre els 25 i els 28 graus com a màxima i de cara a demà s'enfilen les temperatures i esperem un cap de setmana amb sol i un ambient estiuenc. Això és tot per avui. A continuació us deixem amb l'Hora del Pati.
Ràdio Estel. Estil propi per a molta gent.
Més de 225.000 infants no tenen accés a la quantitat diària de llet recomanada. Cobrir-ne les necessitats és alimentar els seus somnis. Fes una donació en qualsevol oficina de CaixaBank o a granrecollidadellet.cat i aconseguim que no quedi cap nen sense bigoti. CaixaBank i l'obra social La Caixa amb el Banc dels Aliments.
Ràdio Estel.
No hi ha gaires coses noves sota la capa del sol. I en els darrers 2.000 anys d'història hi ha hagut molts períodes de crisi. Fins i tot de barbàrie. I no és nou, tampoc, injuriar la idea de pare. Però mai s'havia fet d'una manera tan radical i greu com la cultura moderna. L'assalt a la fortalesa de la paternitat és, naturalment, un intent de destruir la referència al pare etern, però impacta directament en el pare terrenal. En condicions similars, la tradició de l'Església va pensar a anomenar pare als capellans. Avui en dia encara anomenem pare als monjos, als religiosos i mare a les monges. Això vol dir que l'Església ha percebut sempre que la presència d'un cristià, i en particular la presència dels consagrats, són una font d'una possible maternitat i paternitat. Des d'aquest punt de vista, cada cristià, si pot fer-se prou transparent, pot esdevenir un pare i una mare. I, d'una manera encara més sorprenent, ho són aquells que són consagrats. Consagrats a Crist, naturalment. Sent pares a un món on ja no existeix la figura paterna. La transcendència d'aquesta hipòtesi és capital. Si això és cert, el paper principal que tenim en el món ja no és tenir un paper públic, ni entrar en el debat amb el món, ni discutir, ni defensar el bé o la justícia, que també, naturalment. El paper principal que té l'Església al món és crear llars on hi hagi pares i mares. Llars on es vegi que la maternitat i la paternitat són fenòmens vells, que és possible una paternitat i una maternitat fèrtil i oberta al món, que obri els fills i els fillols a aquest mateix món. De fet, en el meu cas personal, altres persones, mestres sobretot, han estat més pares que a la meva vida que el meu propi pare, que va morir quan jo tenia 4 anys. És més, la relació amb alguns d'ells ha fet possible que jo descobrís i valorés la relació amb la meva mare i la memòria del meu pare. També ho he experimentat en direcció contrària, la paternitat sobre alguns dels meus alumnes i fillols. Per això, l'únic, el que creiem que és el millor consell que podem donar als professors que viuen en una societat sense pares i mares és que no els faci por de ser-ho per als seus alumnes. Sigueu pares i mares per a tots els vostres nois. Que les vostres escoles siguin cases on es pugui viure aquesta paternitat. Potser això permeti a alguns adults que aneu trobant esdevenir ells mateixos millors pares i millors mares i donant una resposta a la legió d'orfes que poblen el món.
Ràdio Estel, l'hora del pati. Un programa d'educació dirigit i presentat per Jordi Cabanes i Raül Ladames.
Diuen en castellà que lo mejor es enemigo de lo bueno. Podríem estirar les paraules de l'expressió i considerar que el pitjor enemic de l'optimisme és el bonisme. Les bones intencions són males accions si no van acompanyades d'un judici mínimament raonable de com són les coses. En una ocasió, poc després de caigut el mur, un grup d'emprenedors espanyols va considerar bona idea, allà ells, muntar unes corrides de toros a Polònia. A part del judici que ens pugui mereixer la iniciativa, la qüestió és que va mobilitzar en contra un grup d'ecologistes que van fer una protesta i van protestar, com és habitual a la seva tradició, fent una sentada. El problema és que van fer la sentada a l'arena, quan el toro ja havia sortit de Toriles. Òbviament, no va fer falta avisar el servei d'ordre. El toro va fer tota la feina. Puc imaginar la perplexitat de l'ecologista polonès, tot ben intencionat, dient-li al toro: «Però per què em fas això, si he vingut a defensar-te?» Ben intencionat, mal informat i paternalista. Segur que podria fer carrera com a ministre d'Educació espanyol.
L'hora del pati.
Bona nit, un dimecres més. A l'hora del pati, avui plens d'entusiasme pedagògic.
I fent amics.
Bueno, però estic convençut. Si vols, després ho discutim. Bé, avui ens acompanya el Jordi Lobo. Bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, què tal?
El Jordi és llicenciat en pedagogia terapèutica i logopeda, de formació, i actualment president de la cooperativa de l'escola Moragues i gerent de l'escola, també. Sí. I a part d'això, que està bé, la gestió està bé, Raül, tranquil, la gestió està bé. A més, té una llarga carrera com a docent, en concret a la modalitat de logopeda, no? Com a mestre de logopeda.
Exacte.
A l'escola.
Exacte, sí, sí.
Bé, avui l'hem fet venir una mica a tenor del que dèiem a l'entrada, no? Diguéssim, en el debat educatiu darrerament s'està parlant molt de l'escola inclusiva i, diguéssim, com a resultat col·lateral, què em passa amb les escoles especials, diguéssim, no? I, de fet, t'hem convidat una mica per parlar-ne.
Molt bé, encantat. És un tema que m'apassiona.
Abans, però, sí. Ens agradaria saber com és que vens a... qui vas a parar, tu, diguéssim, no? Com descobreixes tu la vocació de mestre, en general, i després
jo,
en particular?
Jo em vaig ser conscient, quan vaig començar a la universitat, no sabia massa ben bé per què, però vaig descobrir l'origen. Jo, a la meva escola, doncs, anava a l'escola, a una escola concertar les insuficiències de concert corresponents en aquell moment. Bueno, era subvencionada en aquella època. Bueno, l'escola Isabel de Villena. I la meva companya del meu costat era una noia amb discapacitat intel·lectual. Lleugera, però discapacitat intel·lectual. Llavors, doncs, jo la tenia al costat i jo vaig detectar de seguida, doncs, que necessitava suports, però em vaig trobar còmodo amb el trobar l'eureka entre no donar-li més suport dels que necessitava i donar-li aquells justos que necessitava. És a dir, no caure amb la sobreprotecció, però tampoc amb el rechaç. Em va agradar. I llavors doncs, jo, tots els mestres dels diferents àrees em deien Jordi, què ajudaràs a la Lídia? Deia, l'estimo molt, a la Lídia. Ajudaràs a la Lídia a entendre-ho i d'una manera espontània...
A lo tonto,
exactament, em vaig trobar que quan vaig decidir quina carrera, a mi m'agrada ensenyar perquè em vaig trobar còmode i després, en un dels treballs de facultat que m'han preguntat, i tu per què et dediques a això? Doncs dic, doncs no ho sé, però calla. I llavors vaig descobrir que venia molt, perquè jo t'estic parlant doncs, dels 8, 9, 10 anys fins a l'acabar el cou, que diu, vaig tenir aquesta companya, no emprant velcro, perquè tampoc no es creix amb un velcro al costat, però sí donant-li suport i ho vaig disfrutar molt. Aquesta és la veritat.
I un cop ja entres al món laboral, acabes anant a petar tard o d'hora a l'escola Moragues.
A l'escola Moragues, d'hora, molt d'hora, perquè jo vaig començar a la universitat fer pràctiques i visites a centres i vaig anar a fer pràctiques en aquesta escola i vaig dir, jo em quedo aquí, perquè vaig trobar un model d'escola que sintonitzava molt bé amb el que jo entenia que havia de ser una escola i una escola per nois amb discapacitat. I llavors vaig donar la tabarra, vaig estar 3 anys fent pràctiques fins que no va haver un forat, no m'hi vaig ficar, estic parlant dels anys 80.
Perdona, això hauria de sentir-ho molts dels nostres aspirants,
sí.
3 anys.
Sí.
Es comença a jornada completa, el curs que vols i donar les assignatures que vols.
Sí. El que sí és veritat que ja em donaven petites cosetes, un monitoratge de transport, un monitoratge de pati, que em donaven 4 duros per anar tirant, però sí. I llavors vaig dir, aquest és el model d'escola, i doncs en un moment donat una mestra va demanar reducció de jornada, em van ofertar la possibilitat d'ocupar-la, i vaig dir eureka, i deia, mira, això em fa 38 anys.
I ara has passat, diguéssim, ja, en un moment donat, passes a la gestió, diguem-ne.
Sí, nosaltres, a la nostra escola, una de les especificitats que té és que és una cooperativa de treball. L'escola és nostra, dels professionals, els que treballem. I llavors, doncs, bueno, anem passant tots en funció de la formació i de l'interès i de les capacitats i tot, doncs, pels diferents càrrecs. I, accidentalment, l'any 91 va ser... Un company va demanar una excedència per donar el que portava el tema de gerència. I, doncs, vaig estar votat sense presentar-m'hi, diguem-ne, perquè vam pensar que podia col·laborar-hi, i, doncs, a partir d'aquí em vaig començar a formar, m'hi vaig posar...
Són aquells sis perillosos, sí, no?
Una rotació una mica lenta,
En aquest cas de la presidència, rotem molt amb càrrecs, diguem-ne, de direcció pedagògica i coordinadors. Però, en aquest cas, clar, trobar algú que vulgui gestionar...
Disposat a pringar,
però a més que vingui de la formació de logopeda pedagog no és fàcil. Però sí, es pringa, però es disfruta molt també. Sí. Perquè el Raül també ho sap, això. Quan regeixes en el món de les dificultats, que n'hi ha tantes, doncs també és gratificant. I quan veus que l'escola la fas viable o ajudes a fer-la viable, doncs és gratificant.
Sí, vosaltres quants alumnes teniu a l'escola?
Nosaltres som molt poquets, nosaltres som 40 alumnes. És a dir, som una aula d'una escola de les vostres de secundària, no? Mm. Imagineu-vos. I som 15 professionals, 15 professionals especialitzats en educació especial. És una escola petita.
Reventa totes les ràtios.
No, i econòmicament és un tema, és un sort que hi ha el concert educatiu. Jo sempre critico la insuficiència del concert, però també hem de dir que per nosaltres és un tresor, si no, no seria viable, 15 professionals.
Això et volia preguntar d'una manera genèricament. Què és una escola especial?
És una escola...
També podríem dir que hauria de ser, però què és?
Sí, és una escola, primer de tot és una escola, i aquí no podem fugir d'aquest concepte d'escola, per tant, el més normalitzadora possible, amb portes i finestres obertes, una escola en contacte amb el territori, amb el món, amb l'entorn, amb les famílies, etc. Però, a més, una escola on s'afavoreixen, gràcies a que hi ha uns recursos humans i materials adequats, els ritmes d'aprenentatge dels alumnes i se'ls intenta donar una resposta en sintonia amb la seva realitat. No amb la realitat que volen uns i altres, sinó amb la seva realitat. Per tant, és una escola que atén, té recursos humans i materials per atendre l'especificitat.
I aquesta, dintre de les escoles d'educació especial, aquesta necessitat, hi ha una especialització d'aquestes necessitats?
Hi ha modalitats, diguéssim.
Bueno, això és un temazo. Antigament, sempre doncs, els nois amb paràlisi cerebral anaven amb un tipus d'escola, els autistes amb un altre, els nois amb discapacitat intel·lectual lleugera amb un altre, i sí que hi havia una especificitat citat de cada una de les escoles. La política de la Generalitat, de la sectorització i de diversos criteris ha fet que això d'aquí es dilueixi una mica. I ara jo dic que amb 40 alumnes tenim 3 escoles. Tenim uns nanos que accedeixen a la lectoescriptura i tenen un projecte de vida doncs, amb aprenentatge instrumental mínim, però endavant. Altres que necessiten coses de nivell més baix, diguem-ne, i altres que necessiten suports molt intensius i que són nanos molt profuns, i alguns amb malaltia mental associada i amb trastorns de conducta. Llavors ara hi ha les escoles generalistes, que en diuen, com la nostra, i després 2 o 3 o 4 o 5 models d'escoles especialitzades, però que intenten diluir, perquè la normativa diu tu vius a les Corts, hi ha una escola especial a les Corts, sigui el que sigui, si tu tingui la discapacitat que tingui, la teva escola que et toca és la de les Corts. Clar, si tens paràlisi cerebral i vas a una escola on hi ha barreres arquitectòniques, no t'hi porten, però si no, les escoles hem d'assumir aquests alumnes. Per tant, està difós aquest tema.
I això, deixa'm... Perquè una de les coses que ens trobem a vegades és que hi ha famílies que quan hi ha una discapacitat, hi ha un patiment, i busquen una escola que s'adapti, i moltes vegades, diguem-ne, aquesta especificació de l'escola que no troben, els pares es fa patir molt.
Sí.
Això, tu penses que aniria millor anar cap a una especialització de les escoles o una sectorització com hi ha ara?
No, jo penso que val la pena que... Sobretot hi ha 3 grans blocs, és a dir, la malaltia mental, la discapacitat intel·lectual i la discapacitat intel·lectual afegida amb limitacions físiques. Jo crec que aquests 3 blocs s'haurien de mantenir. És a dir, els nois amb paràlisi cerebral necessiten unes instal·lacions, uns recursos que no els altres. Els nois amb malaltia mental i trastorns de conducta necessiten uns professionals preparats. Per tant, jo aquests 3 blocs jo els definiria, però que els faria compatibles amb la sectorització, perquè no hi ha millor normalització que anar a l'escola del barri. Per tant, això és difícil d'aconseguir. El que si no faria són 5 o 6 o 7 especialitzacions, i tampoc el que faria és a dir, especial, si tu tens un certificat al 33, sigui quina sigui la raó, tu vés a l'escola del barri que et toqui.
Perquè... Perdó. Sí,
és que
t'has sense paraules. Vinga, sense paraules, sí, no, està concentrat en això. Sí, està intentant veure aquest trivia entre les dues coses. Tu, Raül, ja has entrat en la qüestió polèmica que volia afrontar, però abans a mi m'agradaria que descrivissis una mica més la feina quotidiana de les escoles, diguéssim.
Sí, primer de tot, bueno, comencem pel començament, arriba una família i llavors ens demanen doncs, una escolarització especialitzada, i per tant nosaltres, primer de tot, el que fem és honestament identificar si les necessitats d'aquest alumne nosaltres li els hi podem donar resposta. Perquè això és molt important, ser honest amb aquesta situació. I després, doncs nosaltres tenim un currículum de centre vestit en funció dels alumnes que tenim, i anem donant, és a dir, tenim un currículum adaptat d'infantil, de primària, de secundària i de transició a la vida adulta. El nostre compromís és, com totes les escoles, ajudar a créixer els alumnes en sintonia amb el seu propi projecte de vida, amb la seva realitat. Amb els nostres alumnes tenen molt, que jo dic, un falso jo. Bueno, el doctor Montobio deia, jo vaig llegir un dia, el doctor Montobio deia que existeix un falso jo, que molts nois amb discapacitat són allò que saben que l'altre espera que siguin. Les expectatives dels pares, dels professionals, la dificultat d'assumir legítimes frustracions de les famílies i dels professionals no tan legítimes, doncs nosaltres hem de ser molt honestos en dir, intentar identificar, fer de radiòlegs, aquest alumne, com el podem acompanyar perquè sigui autònom, perquè sigui que hi hagi autodirecció, que tingui benestar emocional, com el podem acompanyar independentment d'expectatives d'uns i altres. Aquest és el nostre dia a dia. Per tant, tenim alumnes que tenen moltes hores d'aula multisensorial, que és una aula que donem doncs, un contacte amb el món a través dels sentits i no de la part cognitiva, altres que necessiten molta cosa física perquè tenen alguna espasticitat o una hipotonia, per tant, doncs els fem gimnàsia, fem cavalls. És a dir, el dia a dia el construeix la suma de les especificitats de tots i cada un d'ells.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
L'hora del pati.
Seguim a l'hora del pati amb el Jordi Lobo parlant avui de les escoles especials, és a dir, parlant de les escoles, com sempre. Perquè al final del primer bloc, quan feies aquesta definició de que cal fer de radiòleg, que s'ha agradat la imatge, no? Veure el que hi ha per poder plantejar l'estratègia, en el fons és una definició que podria aplicar-se a tota l'escola, perquè tothom té dret a ser tractat com és, diguéssim, no? I com necessita. No? Sí. Per tant, en aquest sentit, ens sentim com a casa, no? Perquè l'escola especial també és casa nostra. Aleshores, ens agradaria que ens expliqués una mica, específicament, la vostra escola, l'escola Moragues. Explica'ns amb més detall on esteu situats...
Sí, l'escola Moragues va néixer a l'any 40, la va fundar el doctor Jeroni de Moragues, l'any 40, situem-nos a l'any 40, on ell era pediatre, veia que tenien doncs, els pacients seus que tenien discapacitat i no estaven atesos a l'escola.
O sigui, als anys 40 no estaven atesos la major part de la població.
Sí, però almenys per escola n'hi havia per tothom. Sí, no estaven a escola. Sí. Estaven atesos educativament parlant. Uh-huh. I va dir que nois tenen dret a tenir escola. I va muntar l'escola a casa seva. A casa seva, vull dir, al carrer Garí, i va muntar l'escola. I això ha teixit una mica l'ADN de la nostra escola. És escola petita, familiar, perquè es va fer en una casa, acollidora, és aquest el nostre model.
Seguiu a la mateixa casa on vivia
ell? No, però en una casa molt semblant. Ell, el morí, el doctor Moragues, les filles van tenir que bueno, ens van acompanyar molt i ens van... bueno, jo n'hi era en aquell moment, però va haver molta complicitat entre els fills del doctor Moragues i l'escola. Però en aquell moment havien de vendre la torre i se'n van anar de lloguer en una altra casa i ara estem al carrer Panamà, a Pedralbes, amb una casa que era una casa molt maca, que és el Jardí dels Tarongers, que un altre dia ja en parlarem, que s'hi feia música, i és una cosa molt, casa molt preciosa, i el senyor ens va llogar la torre, que l'any 80 vam comprar, perquè el senyor ens la va vendre amb voluntat social, el propietari, i ens vam quedar a la finca. I és una... Raül, tu hi has estat, o coneixes el barri, és una escola, és una casa, és una torre, perquè el doctor Moragues deia que tot allò que es fes a l'escola s'havia de poder generalitzar a casa, però tant, els aprenentatges havien d'anar en sintonia amb la vida real, vol dir fer-se menjar, això del menjar m'hauria de parlar-ne, perquè aviat farem un receptari inclusiu, editarem un receptari inclusiu per persones amb discapacitat, amb suport de xefs, la Carme Ruscarell i companyia molt... Bueno, en fi, que tal com va muntar l'escola el doctor Moragues, nosaltres la tenim, és escola petita, familiar, una cooperativa. M'agrada explicar la cooperativa, que ja ho he dit, perquè l'escola és nostra, i llavors no és el mateix treballar per un altre que per un mateix. I no és estrany els dissabtes trobar doncs, un mestre que està pintant, un altre que està regant, no? Va més enllà d'una feina, és una opció de vida. Sí. Jo ho defenso com a opció de vida.
Sí, sí.
Abans, quan parlàvem de vocació educativa, per tenir vocació a treballar a una escola com... és una vocació molt específica, és una vocació de ser capaç d'estar donar-te un nano amb discapacitat i fer de la teva feina la teva vida, que això s'hauria de passar a tots, però en aquest tema es fa...
És un tema de pell, Raül. Jo penso que... jo quan ho vaig provar, ho vaig pensar... A casa em van dir, però això és duríssim i tal. Però és un tema de vivència, és a dir, quan tu vius una relació amb una persona on el vincle afectiu és el primer que es posa sobre la taula, i on les relacions són més per pell que no pas per nivell cognitiu, hi ha tanta honestitat, tanta veritat, i no vull mitificar allò... més, nosaltres no som escola religiosa, per tant, no. Però és una cosa més humanista, eh? El doctor Moragues és un referent a Europa de l'humanisme, va escriure molts llibres sobre l'humanisme. Jo crec que la gent ens hi enganxem perquè la relació amb la persona amb discapacitat és molt directa, és molt de pell, és molt clara i és molt honesta. A mi el que em va enganxar, és el que em va enganxar. Llavors, és veritat que el retorn, des del punt de vista de resultats, està per sota de la mitja de l'escola ordinària, evidentment, però el retorn emocional i el retorn personal que tens és brutal, eh? És brutal. I llavors això jo crec que és el que ens enganxa.
I ho has apuntat una miqueta abans, però explica'ns el currículum, no? El tipus d'activitats que feu...
Doncs és molt individualitzat. Nosaltres tenim una escola molt personalitzada i molt individualitzada, i per tant cada alumne té un itinerari dintre de l'escola fet a mida.
Els currículums dels que parlaven són els currículums que venen de Ministeri?
No, parteixen de
la vostra experiència.
Parteixen del currículum ordinari i llavors amb les adaptacions que facin falta. I a vegades al final no sabem res amb l'ordinari, però sí que parteixen de l'ordinari. Vam intentar a nivell de país fer un currículum per a l'educació especial als anys 90. Hi ha uns llibrets que estan fets i tal, però tampoc s'ha de fer molt, molt, molt a mida. S'ha de fer molt a mida. Llavors, doncs, uns alumnes tenen, doncs, al començament sempre tenim les activitats pròpies de l'escola, més cognitives, més de números, de lletres, més amb els que poden fer-ho, i després hi ha itineraris. Un se'n va a fisioteràpia, l'altre se'n va a logopèdia, l'altre se'n va a fer tallers. Nosaltres tenim molts tallers que és un pretext per treballar l'autonomia personal, la continuïtat en el treball. És difícil explicar l'escola si no s'hi és, perquè hi ha 7 o 8 escoles en una. El que sí és, sobretot, itineraris molt individuals i molt personalitzats. Tenim un luxe, som 15 professionals per 40 alumnes. Per tant, podem donar resposta a això.
Un luxe com a recursos, però és obvi que us deu costar, Déu i ajuda, poder arribar, diguéssim, a final de mes.
Sí, imagineu. Perquè sí, això a mi m'agrada que el punt és això, perquè nosaltres som concertats i llavors és veritat que tenim una ràtio altíssima i amb això no tenim res a dir. Ara, les despeses de funcionament que complementen el concert són absolutament insuficients. Jo diria que en el nostre sector són insultants. És a dir, cap escola pot viure amb les despeses de funcionament. Cap escola de l'especial, eh?
Sí, sí.
Perquè si ja ho són per l'escola ordinària, imagineu-vos que tot s'ha de dividir entre 7, els grups són de 7. Vull dir, llavors, la insuficiència és brutal. Però ens hem de buscar la vida. Afortunadament, estem en una zona, nosaltres, doncs, casualment, no és que siguem rics, però estem a la zona de Pedralbes, perquè la torre l'hem llogat allà, tenim molt bona complicitat amb els veïns, som de l'associació de veïns del sector nord de Pedralbes fa molts anys, però ens hem trobat més d'una vegada en alguna reunió, i els veïns anònimament col·laboren a cobrir el que no cobreix la Generalitat. Es bequen alumnes que no poden pagar, si hem de pintar o hem de fer... Aquest any hem de comprar 3 tablets, els veïns ens ajuden, i gràcies a això vivim. Altres escoles s'ho busquen diferent, però és una vergonya de país.
Ho has explicat, diguéssim així, de passada i subratllant el dèficit, però a mi em sembla un titular el que ens has explicat, que els veïns us ajuden a...
Bueno, sí, realment, sí. Això
no és bonisme, això és bondat. És tot el contrari.
Sí, sobretot perquè hi ha aquesta voluntat de ser anònims i de... Sí, es trenca una mica amb aquesta cosa més coneguda, compartida, que la gent rica, doncs, van a lo suyo i tal. Hi ha de tot. Però jo puc dir, amb veu alta i ben en contacte amb la realitat, que al barri de Pedralbes, per exemple, hi ha gent que té, evidentment que tenen recursos, i el que ens donen a nosaltres és perquè poden, però podrien no fer-ho.
Exacte,
I, a més, com que ja fa 25 anys que soc de la Junta, ens coneixem amb els veïns, i hi ha molt bona gent, també. Sí, sí. A veure, sobre el milió d'euros que girem a l'any, que 800.000 venen del concert, els altres 200.000 els hem de buscar per ahí. 100 a l'any, eh? O 80.000 venen de les famílies, o menys, i després l'altre venen amb veïns i premis. Vull dir que tampoc és una quantitat sobre el milió d'euros, el percentatge és... Però si no els tinguéssim, no seríem sostenibles.
Sí, a mi em sembla impressionant, sí. Això.
Quan parlem d'educació especial, és veritat que el tema del finançament és un tema molt clau. O sigui, quan tu parles de les ràtios, etc, és a dir, quan es fa un discurs de la inclusió, l'educació especial, sempre arribem a aquest punt perquè fer una educació tan personalitzada és una educació molt cara, però molt necessària per tots, i potser perquè per això ens centrem i per això feu aquesta tasca tan maca. És inviable no tenir una ràtio tan alta pel bé dels nanos que teniu.
Exacte. Sí. No, a veure, les escoles especials costen molts diners al país. Nosaltres, un milió d'euros per 40 alumnes, segur que els vostres concerts no ho donen. Vull dir que és una escola cara. Ara és insuficient. Perquè si tu vols donar, que el nostre compromís, com el d'escola ordinària, és donar el màxim d'excel·lència, és a dir, ara amb les tecnologies hi ha molts recursos que compensen dèficits i que no cal que hi hagi l'adult compensant dèficits, el mòbil autònom, el mòbil localitzador, els nois, això d'aquí són calés, i això d'aquí no arriba. També s'ha de dir que també tenim aportacions d'empreses, de RSCs, apel·lem a les RSCs d'empreses. Ara, la setmana passada, van venir 60 treballadors de Levis, que ells fan un dia paren, a Levis de tot el món, paren, en diuen el Community Day, i dediquen recursos humans i materials al tercer sector. I van venir ajudant-nos a pintar el pati i arreglar-se. Vull dir que gràcies a això... Jo sempre soc molt positiu. Hi ha una societat sensible i sensibilitzada, i no des de la caritat ni des del bonisme, sinó des del compartir i ajudar a garantir drets. Sempre ho veiem des d'aquesta perspectiva.
Els reptes concrets que us trobeu, diguéssim, amb aquesta educació. Perquè tu has parlat de tres grans blocs de tipus de discapacitat. No, com es viuen en cada un dels blocs?
Sí, ara el repte més important és donar resposta a un augment exponencial que truquen a la porta nois amb trastorn de l'espectre autista. Aquest és el repte que tenim ara. És a dir, que tenim 3 escoles i hem d'adaptar-nos i tal, però això ho hem fet sempre, i tenim recursos i tenim eines per fer-ho.
És una mica el que volia preguntar, això.
Sí.
Diguéssim, les noves descobertes diagnòstiques, sí. Sí. O les noves modes, digue-li com vulguis, sí. Tenen un impacte.
Brutal. Brutal. És a dir, pensa que nosaltres, per tradició, teníem molts nois amb síndrome de Down, que ja estaven molt professionalitzats, els coneixíem, sabíem, identificàvem cada un d'ells, a la radiografia, de seguida veiem, aquest és, pam, i vinga, i ens sortirà per aquí, tindrà aquestes... I ara, això, bueno, entre els avortaments i les amniocentesis i no sé, degut a què, ja no hi ha nois síndrome de Down, és a dir, que no algun de nouvinguts, alguns doncs, que independentment del resultat de l'amniocentesis decideixen tirar endavant l'embaràs, però ara hi ha hagut mundialment, un augment exponencial, perquè ho diuen tots els articles, tant d'Estats Units com de Brussel·les, del trastorn de l'espectre autista, que no hi ha una relació causa-efecte, no se sap què passa aquí. Abans estava molt, hi havia moltes línies més psicoanalítiques i altres més ambientals, i doncs alguns, hi havia aquelles teories de les mares fredes que deien que el noi autista era fruit de que hi havia una mare o un pare sense ressonància efectiva. Ara això està claríssim que, com diuen alguns, de sonada monada, sí. Ho deia una mare, de sonada monada. No se sap ben bé què passa, estan a Sant Joan de Déu, estan fent molts treballs, però tenim nanos de l'aspecte autista, que són nanos, hi ha molta diversificat, però tots tenen un denominador comú, són nanos malaltia mental, en el sentit que estan encriptats, tancats, no entenen el món, el no entendre els neguitegen, necessiten suports per dir, no entenc, orienta'm, què faré avui? Tenen unes planificacions diàries amb uns comunicadors, amb el sistema ARASAC, d'avui farem això, perquè si no es neguitegen, i no se sap ben bé què està passant aquí, i ara, ràpidament, des de fa 10 anys, l'equip de Moragues s'està actualitzant amb formacions de nois autistes.
Si dic alguna ximpleria, me la corregeixo.
No, però
de la mateixa manera que el síndrome de Down, no? Que és un tipus de trastorn que jo ho he sentit dir, a mi m'impressiona, perquè conec, és veritat, que diuen, donen una sola mala notícia, que és el dia que ho saps, perquè tota la resta són bones notícies, perquè és un tipus...
Això està molt mitificat, però sí però realment es disfruta molt. Un nano Down, a vegades...
També és veritat que en el cas del trastorn autista, jo parlo per experiències properes, la feina que es fa... És molt rendible. O sigui, jo he vist canvis, diguéssim, de comportament.
Hi ha de tot. Hi ha nanos que venen, jo dic, ja de fàbrica, doncs molt tancats i molt encriptats, i que costa molt. El màxim nostre repte, fixa-t'hi, és donar-los benestar emocional. És a dir, intentar treure els motius d'angoixa i d'inquietud. Els aprenentatges són mínims, amb alguns. Cuidado, no vull generalitzar.
Sí, perquè l'aspecte autista també pot tenir...
Exacte.
Intel·lectualment...
Ara jo en tenia quatre elements, que són aquests que et donen. Després hi ha altres que, evidentment, amb un bon abordatge, tant humà com professional, hi ha canvis importants i molt gratificants. Pel professional i per l'alumne. Quan l'alumne no pot suportar que té una fòbia, per exemple, que tenen fòbies, o quan tenen una frustració hi ha un neguit, i els hi ajudes a gestionar aquest neguit i a preveure'l. Recuerda't que quan hi ha això, et poses, vull dir, els dones eines perquè ells es vegin ja el fantasmet al costat i el puguin gestionar-lo, la gratificació és brutal. I aquest canvi és molt constructiu. Van construint benestar conforme van constatant que aquella angoixa que senten la poden més o menys conèixer, no dominar, però sí apaivagar, la poden governar, la poden, en alguns casos, inclús digerir, en alguns casos, alguns digerir. Però vaja, del trastorn de l'aspecte autista, el ventall és amplíssim. Penseu que hi ha des de persones absolutament normals en el punt de vista intel·ligent i alguns superdotats, fins a nois que estan absolutament desconnectats del món. I llavors, l'ampli, vull dir, si ara ens sent un pare o una mare de nois autistes, que cap de les maneres intenti encaixar el seu fill o filla amb el que jo he dit, perquè hi ha molta variabilitat.
De fet, la mateixa terminologia que es fa servir en psicologia, que és parlar d'aspecte autista, ja és un reconeixement d'això.
Exacte. Sí. I aquest és el nostre repte ara, és a dir, buscar recursos tècnics, buscar la manera de trencar aquest encriptament, de connectar-nos amb el món.
Fent família, un programa on parlem de família i valors des de tots els àmbits socials, on actualitzem setmanalment les polítiques i els factors que hi afecten, habitatge, esport, pobresa i economia, societat, i tot això amb entrevistes amb els experts del moment i taules rodones. Fem família, cada dimecres a 8:15 de la tarda a Ràdio Estel, un programa patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres.
L'hora del pati.
Efectivament, a l'hora del Pati de Nou, amb el Jordi Lobo parlant de l'escola especial. I ara volíem parlar, aquest tercer bloc serà una mica més polèmic, volíem parlar de l'escola inclusiva. Quan fèiem l'entradeta i hem parlat dels ecologistes polonesos, no puc evitar de veure, diguéssim, aquesta bona intencionalitat. Abans es deia que l'infern és ple de bones intencions, diguéssim. I a més, a mi em fa por, jo sempre ho dic, a mi el legislador espanyol en general fa por. Perquè viu en un núvol, no en un escó, en un núvol. Diguem, no? Com veus tu la qüestió de l'escola inclusiva, aparentment inclusiva, i que això hi pugui implicar la desaparició de l'escola especial?
Bueno, això és un temazo que no sé si un programa de ràdio donaria, si jo proposo fer un sopar. A veure, és un temazo. Primer de tot diria que no es pot generalitzar, és a dir, que allò que parlava dels itineraris individuals, és a dir, hi ha nanos i persones amb discapacitat que tenen el dret a estar a l'escola ordinària i nanos i alumnes amb persones amb discapacitat que tenen el dret a estar a una escola especialitzada. Amb el tema que tu apuntaves molt bé en la teva introducció, que l'he trobat, per cert, molt adient i brillant, esclar, hi ha molta ideologia amb això. I es confon igualtat amb equitat. Tothom compra el discurs que tots tenim el dret a entrar per la mateixa porta, tenir una... Evidentment, això és innegociable i tots tenim. Però equitat no vol dir això, vol dir donar discriminació positiva i donar els suports que necessita la persona.
Cadascú segons la seva necessitat.
Exacte.
I cadascú ha de portar segons la seva possibilitat. És un principi de Marx.
Sí. I això és el principi de... Jo diria el sentit comú, ja anava a dir de l'humanisme, no, del sentit comú. Llavors, jo sempre poso l'exemple que ser una persona mirant la tele i una persona oient i una persona sorda o que no hi veu, per tenir dret, accés a la mateixa informació, ha de tenir una discriminació positiva i un suport. Però no només és això, és que potser un no té per què veure el mateix programa perquè potser un té un interès diferent al de l'altre. Per tant, a l'escola inclusiva, si no hi ha un criteri molt, molt pensat i molt professional, a vegades es donen, el que nosaltres en diem, exclusions invisibles. La personalització i l'individualització és sagrada. Intentaré explicar que és molt difícil perquè s'entengui. És a dir, jo entenc una bona pràctica inclusiva quan un està integrat amb iguals. I per mi iguals vol dir dues persones on el principi de reciprocitat és generadora d'autoestima. I ara m'explico.
Sí. Ara t'expliques, però tornem-ho a dir.
El principi de reciprocitat és generadora d'autoestima. El principi de reciprocitat és aquell principi que quan una mare té un nen, un bebè, i diu, hola, maco, i fa aquelles coses tan... El nano va construint identitat en funció d'aquesta imatge que l'altre em dona de mi, que la mare em dona de mi. Carinyo, tendresa, que maco que ets, tot allò. Això va construint identitat. Quan el principi de reciprocitat en l'escola ordinària no pot ser un aspecte positiu, perquè a l'escola ordinària els nanos parlen ràpid, parlen de l'uno present, el cognitiu està present, llavors el retorn que jo tinc no ho entenc, no comprenc, mira que t'ajudo, que no ho has entès, mira... Que... Quan això existeix en el minut i minut de tot un dia, la persona amb discapacitat se sent desubicada. Estarà inclosa físicament, però estarà exclosa profundament. I aquest és aquest buenisme... A veure, torno a dir que hi ha nanos amb discapacitat que tenen el dret a estar a l'escola ordinària perquè amb suports poden arribar a compartir de veritat.
El buenisme no és la integració, és no integrar qui pot ser integrat.
Exacte. I s'ha de ser molt professional amb això. I els professionals no podem confondre'ns amb les expectatives legítimes de les famílies. Lo normal normalitza i, per tant, un pare el que desitja és que s'ho vagi a l'escola normal. I els hem d'acompanyar amb que, si realment el retorn, els reptes educatius que té no són en sintonia amb el que ell necessita, de veritat, no és... Jo sempre dic, no hi ha pitjor desigualtat que tractar igual el diferent. Això és un principi claríssim, no? Que tots el subscrivim. I què vol dir tractar igual el diferent? Vol dir que si amb un noi amb discapacitat a l'escola ordinària no té els suports, no té les oportunitats de compartir amb iguals, tenint aquest principi... És a dir, a vegades poso l'exemple aquell de les parelles, no? Tots busquem una parella en funció d'un retorn d'aquesta identitat que tu i jo... Doncs, tu em generes a mi una autoestima perquè tu m'estimes, jo t'estimo, compartim alguna cosa en comú. Heu vist alguna parella de persona sense discapacitat, amb discapacitat intel·lectual? Mai. Mai. I els nostres alumnes, a la nostra escola, tenen parelles, perquè troben un igual amb qui compartir. Doncs això que és un exemple que la gent a vegades se n'emburla quan diu, estàs parlant ja dels nòvios i les nòvies. No, és molt important, perquè amb els amics també. Quan tu trobes algú diferent, perquè la diferència és la que enriqueix, però hi ha una base igualitària que compartim vida, això és integració. Si això no es dona, l'altre és una exclusió invisible. Per tant, els professionals, els pares, és legítim que ho intentin, els petits... ara amb els TEAs això ha canviat molt, perquè amb els petits, bueno, com que el nivell cognitiu, amb tot el procés de creixement, cada vegada es va, el decalatge cada vegada és més gran, al començament poden compartir iguals, perquè bueno, no hi ha tanta cosa cognitiva, és més de colors, més de tamany, però després, quan això es fa... És evident que els professionals hem de veure, com deies tu abans, el Raül, a la tertúlia, els mateixos alumnes donen senyals de que jo no estic ubicat en el lloc on vull, perquè no entenc, es comencen els trastorns de conducta, els que ho poden dir ho diuen. Penseu que les persones amb discapacitat intel·lectual són les úniques discapacitats que no es poden defensar per elles mateixes. El físic farà una associació de cadira de rodes, i no sé què. Els sords, els cecs, tots perquè tenen capacitat de fer-ho. Els altres, els valedores de sus derechos, són o les famílies o els professionals. I, per tant, amb això hem de ser tots molt, molt, molt curosos.
I aquí a vegades et trobes que els professionals hem d'acompanyar les famílies d'acceptar aquest discurs, que no és gens fàcil. A vegades les famílies han de fer una tasca i una madurar el tema, i a vegades... a l'escola ordinària hi ha conflicte amb això, fer-li veure a la família, i no ajuda gens ni mica al discurs inclusiu a aquesta posició de les famílies.
Els drets, jo tinc el dret d'estar a l'escola ordinària i tal. Jo penso que el paper del professional és molt d'artesania, és a dir, és d'acompanyar sense donar ni frases fetes ni continguts com els que jo estic dient ara, sinó acompanyar, com deies tu abans, a contactar amb la realitat. Quan tu amb el pare li fas veure aquella anècdota que hi ha hagut al pati, a l'escola, és real i és per uns motius, és dolorós, però mobilitzes alguna cosa a la família. Però sempre des de l'acompanyament. Mai des de... mira, escolta, que no està bé... ell ha de descobrir que no està bé. Tu l'has d'ajudar a que ell descobreixi que la situació aquella, si es dona, no és adequada. I pel seu fill li convé un canvi. Però, i fàcil. No.
També volia parlar... Estic totalment d'acord en tot el que has dit, però què penses de les... Ara ha canviat la nomenclatura i ja, sincerament, no me'n recordo la nova, però de les USES, d'aules d'educació especial dintre de...
Sí, ara han canviat els noms, el decret de l'escola inclusiva, ara ha fet
això,
tota una sèrie de...
El més estable en educació és que els noms canvien constantment.
Això és terrible. Jo ho tinc aquí, quan abordo jo el tema de la inclusió, sempre dic des d'un macrosistema, mesosistema i micro. Des del macro no hi ha dret en aquest país, cada 4 anys canviïn les normes, canviïn les lleis. Aquesta, o sigui, els més fràgils són els que necessiten entorns més estables. I els més fàcils són els alumnes.
És com l'acudit, ara que havíem après a dir-li PQPI, ara es diu FPI, no?
I això encara... Pel Riclucla i el Flim, no?
Sí, exacte.
Era aquest, era aquest.
Sí.
La UCE, bueno, tot el que sigui pensar noves maneres d'atendre les persones amb discapacitat cap a situacions d'inclusió i normalització, endavant. Vull dir que això, d'entrada, reconeix l'esforç de... Ara, la UCE, que és el que ara en diuen un altre nom, si és dotar de recursos humans i materials en una escola ordinària perquè tinguin els suports perquè els alumnes estiguin ben integrats, endavant. Però no val aquello de la UCE. Mira, tens una UCE, qualsevol noi de la zona que tingui discapacitat, atén-lo a la UCE, i la persona de la UCE, que realment és l'últim professional que ha arribat a l'escola i tal, entoma aquella situació. Una UCE tècnicament ben treballada i humanament sensible. Quan dic això vull dir que els nostres alumnes hem d'anar més enllà del símptoma. És allò de la radiologia, això de la radiologia que dic que t'agrada, ho va dir una directora de l'escola Moragues fa molts anys, ho vaig sentir que ho deia, la Laura Leoz, que deia, és que hem de ser com radiòlegs, hem d'entrar dintre de l'alumne i averiguar què està passant allà i què necessita. I llavors a l'UCE hi ha d'haver un bon professional que realment sàpiga identificar aquell alumne quin és el repte educatiu que necessita perquè aprengui, però perquè aprengui continguts instructius i constructius formatius.
Ho estàs plantejant en termes de discapacitats, diguem-ne, sí, físiques i psíquiques, però això que dius es podria aplicar també per el que podríem anomenar un neologisme discapacitats socials, és a nanos. Jo això ho he vist moltes vegades a l'escola, és que aquest nano és una putada que el sistema l'obligui a estar aquí. perquè per les circumstàncies que sigui, no? A les escoles, amb certa imaginació, intentem això, fer recursos. Mira, avui, en lloc d'estar 6 hores aïlles a classe, que et moriràs, fem això, anem al jardí, fem no sé què, no? Si busques maneres de
l'escola ha de ser flexible, ser xiclet, s'ha d'adaptar. Però els nois d'exclusió social, amb exclusió social, els nouvinguts, tenen el dret a escalar a l'escola
amb tothom. Sí.
Ara, l'escola...
Jo no estava pensant... Exacte. Jo estava pensant amb els malotes. Els malotes.
El malotes. Sí, el gamberro de la classe.
Sí,
exacte.
Que jo sempre he tingut molta tirada, no?
Sí.
És que
havia de ser malote, tu. Segur.
Joder, és que el tinc aquí i li estic fent un mal. I us dic, mira, és que és igual, saps què? Aneu a buscar un sort que ens hem inventat els plans individualitzats i els plans individualitzats, mira, vine, ajuda'm. I són nanos que de vegades són superagraïts fent això.
Sí, no, inclús jo moltes vegades m'he fet recordar quan jo estudiava que vaig llegir la teoria de l'Imanílic, de la desescolarització, i tants alumnes, la situació més adequada no és l'àmbit escolar com l'entenem ara, una escola tancada, rígida, sinó situacions més flexibles. L'escola té com un xiclet, s'ha d'adaptar al que els nanos necessiten.
És que una conclusió que estem traient d'aquest programa, em sembla, o jo estic traient, és que d'alguna manera el sistema educatiu ha de ser tan flexible per adaptar-se a la realitat que tens davant, i això té un espai per a l'educació especial, té un espai per a la SUSE, té un espai per a les inclusions, però sempre responent a la realitat. No fer una teoria genèrica o una llei educativa des del Ministeri o des del Departament.
O sigui, ha de ser un sistema ergonòmic, no agonòmic, del ministre.
Sí, molt bona aquesta. Sí, és que sí. És veritat que les escoles en els últims 10 anys han canviat molt, eh? Tu vas a qualsevol escola pública i ves uns directors i un claustre que estan amb reptes de treballar per projectes, de l'aprenentatge cooperatiu, dels fiols i padrins que uns estotenen els altres. És a dir, que aquella estructura rígida de l'escola, el mestre i tal, està canviant molt, eh? Està canviant molt.
Però... No sempre millor, però...
No, hi ha de tot.
Perquè, de fet, la realitat... O canvies ara, educativament... a les escoles, o la realitat se't venja.
Sí.
O sigui, l'estructura aquella que deies tu, tancada, rígida, és que és insostenible.
Sí, el que passa és que s'ha de fer, al meu entendre, amb intel·ligència, perquè o sigui, la inclusió requeria dues coses. Una, més recursos. O sigui, estem en un moment en què no s'inverteix en l'educació lo suficient per l'ordinari, i ara volem encara complicar més el repte, perquè sembla que l'escola hagi de resoldre tots els problemes de la societat. Sí. I després, el criteri. Però si encara que injectessis molts recursos, si al final el que fas aconseguir és que aquests nanos se sentin petitos feos en d'allò, no?
Tal qual. Els recursos és important, i ara aprofito el micròfon per dir la denúncia de que el decret d'escola inclusiva, que teòricament es va fer pactat en tot el sector i que havia de ser una llei estable i tal, que tothom vam tenir que renunciar a principis per poder-la consensuar, com està mandat en els consells escolars i en la vida misma, venia un pressupost a darrere que, de sonada a monada, encara teníem els pressupostos del 2018. Per tant, el tema de recursos, és a dir, el que no es pot és crear expectatives, eh? Ara parlava ja amb el procés i ja m'he anat mentalment per crear unes expectatives que no estan en sintonia amb la realitat. Per tant, el d'aquesta escola inclusiva, discutible moltes coses, però si no hi ha la primera part que tu deies, els recursos, per favor, no en parleu més fins que no es pugui garantir. I després el tema tècnic. Sagrat, importantíssim. Les escoles d'educació especial en aquest país som 64 escoles a Catalunya. Tenim experiència, tenim materials, tenim know-how amb el tema de famílies. Però que l'escola ordinària aprofiti tot això d'aquí i es faci una xarxa cap a la inclusió, que el decret ja ho diu, però esclar, com que no hi ha ni un duro, doncs, perquè ara diuen l'escola ordinària, heu de donar suport a l'escola ordinària d'aquí i d'allà. I els meus alumnes, si el logopeda d'aquí se'n va atendre un alumne, o el psicòleg va ajudar a digerir en una família una frustració, els meus, què? Hem de tocar de peus a terra.
En això, avui, no sé, però ho dic, som un país acostumat a legislar i després no complir.
Sí. Sí,
perquè legislem amb un idealisme que no... Per exemple, jo ho reconec, potser el Raül no està d'acord, però la llei d'ensenyament de Catalunya, la LEC, és una de les lleis educatives en democràcia més decents. Però és igual, perquè no s'està aplicant, diguéssim, no?
Jo sempre defenso la possibilitat de que les altes instàncies educatives siguin tècnics i no polítics. És a dir, el primer polític que hauria d'haver, l'únic, és el conseller per hauria d'anar. Però després...
Per respectar el sector polític. Sí.
Per respectar...
Va, perquè,
per practicar la inclusió. Sí.
Però no, perquè és el model que tenim i estem que la democràcia, però sempre un bon model. Però llavors, de seguida ja, de seguida els directors generals, de seguida no han de ser homes de partit. Han de ser homes tècnics.
De fet, nosaltres ja en el programa hem tingut experiència, el segon director general, i es nota molt qui ve del món educatiu i qui ha estat a trinxera i qui no. Es nota als 3 minuts de conversa, dius, vale, aquest és de trinxera i podem parlar-ne. Després té aquest mig polític i tal, però sap de què parla i
dius,
oi, mare.
Sí, sí, els que hem viscut més d'un, dos, tres, quatre i cinc consellers en els directors generals. Ara m'he recordat el Miquel García, no sé si l'alcalde, que era un home del món de l'ensenyament, que era director dels Escolapis, els Estats Units i tal. I, evidentment, era un home de partit, també. Però, caram, quan anaves amb ell, a davant tenies una persona que, si més no, coneixia. Havia trepitjat, com diuen allò, trepitjat. Ja estic picant, jo. Estic trepitjant i coneixia'ls. Llavors és molt diferent, perquè llavors ja aborden tots els temes, inclús de convenis, inclús de convenis amb visió professional.
I certs discursos no te'ls fan. O sigui, al final, si tu estàs parlant d'igual a igual, jo no et diré certes coses.
Exacte.
Que jo sé de què parlo i tu també.
Exacte.
De truant a truant.
Exacte.
Jordi, moltíssimes gràcies per la teva presència al programa. De veritat, a nosaltres ens ha encantat. Jordi Lobo parlant de l'escola especial i de l'escola inclusiva i, sobretot, del sentit comú d'educació. Moltes gràcies.
Vosaltres per donar-me la possibilitat de compartir això. Gràcies.
Aquest diumenge 2 de juny, festa de l'Ascensió del Senyor, Ràdio Estel us oferirà en directe a les 6 de la tarda des de la Basílica de la Sagrada Família la trobada diocesana de seguiment del Pla Pastoral Sortim. Serà una celebració presidida pel cardenal Joan Josep Omella. Recorda-ho, serà en directe aquest diumenge a les 6 de la tarda a Ràdio Estel.
Més de 225.000 infants no tenen accés a la quantitat diària de llet recomanada. Cobrir-ne les necessitats és alimentar els seus somnis. Fes una donació en qualsevol oficina de CaixaBank o a granrecollidadellet.cat i aconseguim que no quedi cap nen sense bigoti. CaixaBank i l'obra social La Caixa amb el Banc dels Aliments.
Avui, a l'espai de recomanacions de l'Hora del Pati, ens visita el Javier Orduña. Buenas noches, Javier.
Hola, buenas noches.
Él, además de profesor de la universidad, de filología germánica, además, que es una filología que a mí sigue impresionándome, es actualmente, y por razón de esto, viene al programa hoy, director local de la Fundación Instituto Confucio de Barcelona.
Efectivamente.
Explícanos, esto, claro, así, visto así, suena a filosofía y suena a chino. Exactamente, acláranoslo.
No es chinés, no es chino, es molt quotidià i a més estem en un lloc molt cèntric, molt ben situats gràcies a la col·laboració que mantenim amb l'Ajuntament de Barcelona. Tenim l'Institut Confuci de Barcelona, la Fundació Institut Confuci de Barcelona, ocupa un espai que l'Ajuntament ens ha cedit a l'antiga Casa de la Misericòrdia, és a dir, al carrer Elisabets. S'entra pel carrer Elisabets o s'entra pel carrer Montalegre. Està situat en un lloc privilegiat en quant a accés, que és entre dos centres escolars, en l'escola Laboré per una banda, l'escola Vedruna per una altra, i al costat de diverses facultats.
Està molt a prop de l'IEC, no?, de l'Institut d'Estudis Catalans.
Efectivament, molt a prop de l'Institut d'Estudis Catalans, molt a prop del MACBA, d'una de les facultats de la Ramon Llull, de Blanquerna, i molt a prop també d'altres centres de la Universitat de Barcelona, com la Facultat de Geografia i Història.
La Fundació Escola Cristiana, ja posats aquí.
Aleshores...
Efectivament, que està al carrer dels Àngels, no?
Sí, sí. En principi, l'Institut Confuci, el que sabem és, per dir-ho així, és com una mena d'ambaixada cultural de la Xina. Sí. Però amb unes peculiaritats que ens agradaria que ens expliquessis una mica.
Sí, la peculiaritat és una institució semblant a les d'altres que hi ha de representació exterior, cultural exterior, com l'Institut Goethe, com l'Institut Francès, l'Institut Italià, el Camões portuguès o el Cervantes. És a dir, hi ha una activitat que està recolzada per una entitat, diguem, nacional, i alhora es dedica a fer classes de llengua.
La difusió, diguéssim. No? De,
fa difusió, però també fa classes de llengua. Mm-hmm. Llavors, les classes de llengua s'ha d'autofinançar. I això és important. Això és comú, eh? Això també ho fan els altres centres.
Perquè, a més, a diferència dels altres, no és fàcil fer classes de... Bueno, fer-les sí, però seguir-les, les classes de xinès. Bueno, jo tinc una alumna que és forofa total, que m'hi porta molts anys estudiant, està encantada, però quan m'explica coses, perquè m'estic portant el treball de recerca jo, i parlava sobre la nova ruta de la Xina, realment entusiasta. La imatge que jo tinc de l'Institut Confuci és que aconsegueix entusiasmar els que
escriuen.
Però al mateix temps veig que no és fàcil.
Sí, no és fàcil. Nosaltres tenim... Això passa en tots els idiomes. Hi ha una aproximació que sempre és una mena de tastet i després hi ha un percentatge que ho deixa. Afortunadament, en el nostre cas, estem professionalitzant cada cop més. Tenim uns estudis, fem uns estudis de seguiment, també de satisfacció dels alumnes, de preferències, etc. I hem recuperat. Hi va haver una demanda de xinès molt alta entre l'any 2005 i 2015 aproximadament, després va baixar, i ara nosaltres ho hem remuntat i hem superat les xifres del 2015. I estem molt contents també perquè, a part de la demanda que tenim al centre mateix, al carrer Elisabets, doncs les escoles, n'hi ha cada cop més escoles que es dirigeixen a nosaltres, i universitats també. De fet, tenim un repte de trobar professorat. Perquè no és tan fàcil de que... O sigui, el xinès pot ser difícil d'aprendre, però totes les llengües són difícils d'aprendre. És a dir, que no hi ha... la gràcia del xinès és que també qui entra ho disfruta molt. I això es nota, efectivament. El que comentes de l'entusiasme de la teva alumna, ho entenc perquè és, mira... Quan li agafa el verí aquest, és fàcil engrescar-se.
I perquè sigui realista aquest aprenentatge, quant temps s'ha de dedicar? I des de quina edat s'ha de començar?
Bueno, ja saps que amb el tema de llengües estrangeres és un debat complicat, perquè els especialistes proposen una cosa que els nostres, jerarques, no a Espanya, a tota Europa, haurien de ser una mica més realistes, proposen que, si no hi ha un entorn molt acollidor respecte a l'idioma estranger, els idiomes s'haurien de començar a partir dels 9 anys. No tan d'hora com es fa, com impulsa el Consell d'Europa, per exemple. El seu dels 4 anys és una miqueta, il·lusori.
I la clau és l'ambient acollidor. Molt interessant.
Efectivament. Que hi hagi una mica de recolzament i que el que diuen els especialistes. Aquí tenim a la UB, tenim una gran especialista, que és la professora Muñoz, però també hi col·labora amb experts del País Basc, i fa 20 anys que ho tenen, ho estan aprofundint en aquesta matèria. Però, a veure, l'entorn, el sistema escolar i la presència als centres imposa una altra dinàmica, i, a veure, la qüestió és el contacte. I en aquest sentit, l'Institut Confuci facilita, no només
l'aprenentatge pròpiament, sinó
l'aprenentatge als centres, no? I la Generalitat està treballant molt també ara en reconèixer aquesta activitat, igual que es fa amb la música, o en reconèixer aquesta activitat si es fa fora del centre, i també el poder ser-hi a la Xina d'una manera regular, no? Hi ha campaments d'estiu que tenen una acollida molt bona.
Perquè, de fet, en concret, et convidava ara que ja ens has explicat una mica del marc de referència, vosaltres teniu una proposta concreta per a les escoles, diguéssim, no?
Sí.
Explica-la.
A veure, la proposta és molt flexible. Ara, el fet que la Generalitat estigui disposada hagi obert la possibilitat de que a les escoles, a l'expedient acadèmic, es pugui reconèixer com a matèria optativa allò que es fa fora del centre, en el cas de l'Institut Confuci, doncs és més fàcil seguir una pauta. La nostra proposta és tant extracurricular com curricular. No? Curricular dintre del que preveu la normativa. La normativa és que les llengües estrangeres que no estiguin descrites, reconegudes com a tals pel Ministeri, és a dir, que no siguin les 5 que estan ara reconegudes, doncs... passaran a ser reconegudes com optatives i han de tenir una ocupació, l'ocupació que permet una dedicació que permeti l'horari. En principi són 2 hores a la setmana, És una...
És l'estructura de la segona llengua estrangera en el sistema nostre.
Exactament, sí, sí. No? És una dedicació potser una mica minsa, és a dir, que pel xinès, tot, per totes les llengües, segur que quan més de contacte millor, pel xinès és una, això permet una aproximació, en fi, pautada, una mica lenta, però el que, insisteixo, el que la gràcia, i això ho saben apreciar els centres que s'aproximen a l'institut, nostre, a la Fundació, que són tant centres públics com centres concertats, i en aquest sentit la Salle està treballant moltíssim, és poder aprofitar després les estades a la Xina durant l'estiu. No són estades gaire llargues, són estades en què les famílies abonen, paguen el viatge, però la xarxa d'Institut Confuci...
Tinc experiència directa d'això, perquè aquest alumne que tinc entusiasme aquest estiu passat,
ah, sí?
S'ho va treballar moltíssim, estava molt content. A més, també és veritat que la Xina és percebuda des de sempre com amb certa prevenció d'això. Sí. Ara és un gegant econòmic, certament. Tothom té clar que gràcies a ells gaudim de molts fets, però hi ha una sensació de... I el fet que hi hagi com una mena d'Erasmus, diguéssim, a la Xina, em sembla un fet positiu, diguem-ne.
Sí. I la descoberta, perquè, clar, com hi ha segurament prejudicis, quan descobreixes que no només els prejudicis no s'esvaeixen, sinó que veus el potencial que hi ha, no? I el ritme i la vitalitat i la simpatia de la gent també, perquè la gent és molt acollidora, no? En general, la sorpresa acostuma a ser molt grata.
Com ha estat molt grata aquesta estona que hem dedicat a que ens expliquessis això? L'Institut Confuci de Barcelona, recordeu el carrer Elisabet. Moltes gràcies, Javier, per la teva presència al programa. I nosaltres acomiadem ja l'hora del pati d'avui amb tot l'equip de sempre. Us recordem que ens veurem dimecres que ve a les 8 del vespre a la sintonia de Ràdio Estel, de 8 a 9, amb el Toni Huguet, el control de so, la Maria Elena Vélez, la Tatiana Cova i la Meritxell Sales a la producció, i el Raül Adames i en Jordi Cabanes a la direcció i a la presentació. Molt bona nit i fins dimecres vinent.